Pugen ingressos hospitalaris, brots a residències, rebrots a municipis, índexs tots a l'alça, tancament parcial d'universitats, anulen competicions esportives i la darrera, volen tornar a tancar bars i restaurants. Benvinguts a la segona onada. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs sap que estem a la meitat de la setmana, 14 d'octubre, dimecres del 2020. Un any que no oblidarem, vaja, segur, que no. Hores d'ara, 15 graus i mig, a la ciutat de Lleida, amb una davallada interessant de temperatures respecte a ahir. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. També farem una ullada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Els dimecres ja saps que parlem de temes immobiliaris, ho farem amb Game Immobiliària, amb l'Antonio Gausí. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita, amb el Cosme García. I a partir de la una parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Avui parlarem de la presentació del nou iPhone, el 12, que es va presentar ahir des de Cupertino, des de Califòrnia. iPhone 12 i també el HomePod Mini, que és l'altaveu, el petitet. Ara hem presentat un de petit. En fi, parlarem d'això. I a partir de dos quarts de dues, en veu de dona, la nostra tertúlia, on parlem de tot, però sota el punt de vista d'una dona. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Anem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Es nota ja que ha baixat un pelet la temperatura.
Sí. Bueno, la mínima no ha baixat tant. Ahir va ser gairebé de 7, avui de 9, perquè hem tingut una matinada amb cels més tapats. Fins i tot ha plogut. I on ha plogut més on, és on no esperaven que plogués, que és al sud de Lleida, al Segrià. Mm. Tenim 9,5 litres, però són xàfecs puntuals, eh? 9,5 litres a Raïmat, però no ha plogut allí menys. 6 al Soleràs, 5 a Pobla de Ciérboles i els Torts, 4 a Cervià, 4 al Vilosell. Aquí Lleida ha caigut una dècima, 0,1. Clar, ha passat tant de matinada, al voltant de les 3 i pico, 4 de la matinada, que si ha caigut una dècima ni ens hem adonat, no? I avui lo important és que la nevada al Pirineu, a la cara nord, principalment a la cara nord, però que pot saltar a la cara sud. Hi ha un avís de fins a 15 centímetres per damunt de 1.300 metres, principalment a la cara nord, i una mica menys o menys a la cara sud. Les temperatures allí al Pirineu sí que seran molt baixes, probablement via ja no passe de 7 o 8 graus, ara ni té 5 graus, la Vall d'Aran seria la comarca on més nevaria i on més baixes serien les temperatures. I aquí a la plana de Lleida, pues, tot i que ara n'hi ha núvols i clarianes, la tendència és a més sol, però que la temperatura no rebassaria els 20 graus. Hem de dir que el 14 d'octubre és la data mitjana en què Lleida abandona ja els 25 graus i ja no tornen fins l'abril. Uh-huh. I que és el 7 de novembre, la data mitjana, la mitjana no vol dir que passi cada any, no?
Sí, aproximadament, sí.
De 80 anys. Que el 7 de novembre és la data, la darrera data en què Lleida arriba als 20 graus i ja no tornen fins al març, tot i que puntualment sí que algun dia de desembre o de gener,
sí, però ja t'entenc,
en una remuntada pot arribar, però és un dia puntual. Tenim per davant una setmana freda que sembla que toca, que en domini del sol, sobretot dijous, divendres, dissabte, al centre i sud de Lleida, des del Prepirineu fins i tot la cara sud del Pirineu fins a la plana de Lleida, tocaria en fons la matinada de divendres o potser la de dissabte, amb 3 graus a Lleida de mínima i 5 sota zero a Viella i sota zero a les capitals de comarca, però després inicia una remuntada a partir de diumenge i la propera setmana. Bueno. Però de moment tenim aquestes nevades al Pirineu per damunt de 300 metres, sobretot cara nord, una mica no tant a la cara sud, i és que també en fred que anirem, bueno, fins divendres, dissabte, sembla que les temperatures màximes no superarien els 20 graus, però baixarien fins a 5, 6, 7, entre 3 i 6 graus a la plana de Lleida. Potser la mínima arribi a final del dia, i no aquestes 9 que hem tingut de matinada, i, bueno, però domini del sol. A estones vent, ahir van arribar a gairebé 60 km per hora a Lleida ciutat, avui sembla que no seria tan fort.
Bueno. Doncs Armando, demà tornem a fer la previsió i divendres ja parlem de la setmana vinent. Gràcies, Armando Álvarez.
Vinga, fins demà, bona tarda i salut.
I nosaltres, directes, a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, primer començarem parlant de bueno, una dada econòmica i successos, que també, eh? Que també. Després ja ens n'anem directes al coronavirus, que està la cosa interessant. Amb clau econòmica, l'IPC a Lleida puja 3 dècimes al setembre i se situa en el 0,5%, menys 0,5%. L'evolució en el preu dels carburants, que ha baixat un 5,3%, i dels subministraments de la llar, que ha baixat un 4,2%, expliquen la deflació. No que ens vagi malament, la veritat. Parlem de successos. Que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Detenen a Lleida 4 persones acusades d'estafar més de 10.000 euros a la zona blava amb pagaments fraudulents. No tenen relació entre ells i oferien... Però això els hi va ocorrir el mateix, és curiós, això, eh? Oferien anul·lar denúncies a canvi de diners en efectiu d'import inferior. És a dir, ells el que feien era pagar amb targetes de crèdit anul·lades o robades o bloquejades. Si tu havies de pagar una multa de 20 euros, te'n demanaven 15 per anul·lar-la, ells l'anul·laven, l'Ajuntament deixava de cobrar, a tu només te n'havia costat 15, i tots contents. Bueno, tots contents, menys l'Ajuntament, que va iniciar una investigació el passat... bueno, farà un any, la tardor del 2019, perquè va veure que havia molts pagaments amb targetes fraudulentes i que totes seguint el mateix modus operandi, que era anul·lar multes. I totes eren de la mateixa manera. Finalment, han detingut a 4 persones. Són 10.000 euros, eh, els que ha deixat d'ingressar a l'Ajuntament de Lleida. Més de successos. Detenen un home a Balaguer després de presentar-se a casa d'un ex-veí amb una pistola i agredir-lo. Els Mossos investiguen si l'arma era real o simulada. És un home de 47 anys. També s'investiga l'aparició d'un home ferit de gravetat en un camí apartat de Bellcaire d'Urgell. Els Mossos sospiten que es podria tractar d'una agressió. I troben una dona lligada i amb hipotèrmia al soterrani d'un edifici deshabitat a Bellcaire d'Urgell. Són 3 successos que he explicat. Però és que a hores d'ara els Mossos investiguen si els fets estan relacionats amb les agressions que hem dit fa un segon a un home al municipi de Balaguer i un altre a Bellcaire. Tot sembla indicar que sí, que aquesta persona de 47 anys ahir, no sé si va fer un challenge, és a dir, un repte, però va fer tot això en 4 hores. Agredir un veí, fer un tret a l'aire, agredir-ne un altre que ha quedat ferit de gravetat i deixar-lo abandonat en un camí i segrestar una dona, lligar-la i tirar-la al soterrani d'un edifici. En 4 hores. Tot això en 4 hores. Ja no cal que tinguem enveja d'Estats Units, que comencem a estar igual. En fi, va, obrim l'apartat del coronavirus perquè s'està complicant la història d'una manera interessant. Primer, perquè el virus és així. O sigui, el virus, ja ens van dir els que ja en tenen, que de cara a la tardor venia la segona onada i venia sí o sí. Ens agradi o no ens agradi, venia. I dos, empitjorada perquè tenim uns gestors al capdavant que són no útils. És que no són útils, al contrari. Al contrari. Jo diria que vaja, són innecessaris, són ineficients i són prescindibles, sinònim de inútils. I no és un insult, eh? La persona és no útil o prescindible, li podem dir que és un inútil. No és un insult, repeteixo. I sempre pel mateix, la picabaralla política. I per què s'esbarallen els polítics? Per una cosa només, per seure a la cadira. Jo no hi he assegut mai, però reitero que sempre he dit que deu de ser comodíssima. Perquè que es jugui ara ja amb la salut de la població, per una cadira, és que ja vaja, no és que justifiqui que hi hagi desfalcs i problemes de diners, eh? Però vaja, la salut, evidentment, està molt per sobre de qualsevol altra història. Molt per sobre. Doncs així seguim. Picabaralla política per com s'ha de fer, amb comissions d'experts que després no existeixen, amb... És que ara mateix a la redacció em recordaven la setmana passada, el dimecres, o sigui, fa una setmana, es va autoritzar l'obertura de locals nocturns. En 24 hores es va haver de rectificar, però es va autoritzar. I ara anirem a acabar aquesta setmana en la que no es podrà entrar en un bar perquè s'haurà tancat. Ulla, això en 9 dies. Aquí els gestors polítics, que són els que al final s'han de culpar per això, ho sento. O sigui, ve amb el càrrec. Si la situació no és bona i no ho fas bé, se t'ha de culpar. I si no, no et presentis. Perquè clar, ser polític quan tot va bé, escolta, això ho sabem fer tots. Ara és quan van mal dades on s'ha de demostrar que serveixes per alguna cosa, perquè si no serveixes, dimiteix i marxa. Que això no ho fa ningú, tampoc. No està de moda dimitir. Salut ha detectat, per cert, 14 positius al cribatge que es va fer a Cervera. Ja amb tots els positius que hi havia hagut, doncs es van fer 534 proves i pràcticament un 3% va donar positiu. 14 positius més, que si no s'hagués fet el cribatge, perquè eren asimptomàtics, haguessin seguit escampant la història. Els ingressos hospitalaris a Lleida pugen per primera vegada des de l'estiu. Ja són 51 i 6 a la UCI. No és el problema que siguin 51 o 50 o 6 o 13 o 23. El problema és que la tendència és a l'alça. Tots els indicadors ens indiuen que anem a pitjor. Fa dies que nosaltres parlem de la velocitat de transmissió, de l'índex de rebrot. Ara ni posem un altre. El nombre d'hospitalar, d'ingressos hospitalaris, puja des de l'estiu per primera vegada. I tot això ho sumem a que l'índex de rebrot a la plana de Lleida és de 367 punts. A partir de 100 és alt, és considerat alt, està en vermell. A partir de 100, doncs 367. La velocitat de reproducció de la malaltia a la plana de Lleida és de 1,48, 2 centèsimes inferior a la d'ahir. Si vols t'ho explico. De cada 100 persones contagiades vol dir que se'n contagiarà 150 més. Aquest és la velocitat de rebrot. A l'Alt Pirineu i Aran l'índex de rebrot és de 275 i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,10. Tampoc el que tenim les campanes al vol, que està per sobre de l'1, i això vol dir que tot i que és una tendència a l'alça baixa, és una tendència a l'alça, per tant, dolenta. I a la comarca de la Segarra, a hores d'ara tenim un índex de rebrot de 939 punts. A partir de 100 és considerat alt, en vermell. Doncs 939 punts. La velocitat de transmissió a la Segarra de la malaltia és de 1,50 també. De cada 100 persones en contagien 150. I al cap de X dies, el que sigui, al cap de 4 dies o de 10 dies, aquells 150, doncs, a un 50% de més. Per tant, a 225. I així és com es va fent la bossa de positius. La Generalitat de Catalunya ha decidit suspendre durant 15 dies, a partir del cap de setmana, totes les competicions amateurs i de base d'àmbit català. No afecta els equips que juguen a nivell estatal o professional. Es veu que deuen de tenir una immunitat diferent. I ara aquí és on arribem al problema de les competències, dels territoris i de tota la història. És a dir, un equip de futbol, parlem de futbol, que jugui a la primera catalana, a partir d'aquest cap de setmana, no pot, perquè estan suspeses les competicions, perquè la Generalitat el que vol és evitar els desplaçaments. Però si juga a la tercera divisió, grup català, però organitzat a nivell estatal, sí que podran competir i sí que es podran desplaçar. El mateix a la segona B, per exemple, el Lleida Esportiu, el mateix en bàsquet, el club de bàsquet Pardinyes, podrà competir, el Lleida Llista també, el Vilassana també, amb hoquei, el Força Lleida també, però no el que estigui a primera catalana. Encara que hagi de jugar contra els mateixos rivals i desplaçar-se el mateix, com que un ho organitza a nivell estatal i l'altre a nivell de comunitat, doncs aquí ve la diferència. De totes maneres, la cosa no acaba aquí, perquè les universitats suspenen les classes teòriques a partir de dijous. Es mantindran presencials les de pràctiques, de laboratori, de camp, les clíniques i en empreses. però les altres, les teòriques, des de casa, des de dijous, totes les universitats. I a més, la Generalitat, que això ho ha d'anunciar, però ja s'ha filtrat, perquè les filtracions jo no sé, però es filtren, la Generalitat vol tornar a tancar bars i restaurants fins a final de mes. Diuen que ho proposaran avui, en la reunió del Procicat, que és a partir de 2:45, juntament amb restriccions a la mobilitat. Salut prepara endurir mesures, atès el repunt de casos a Catalunya. I a tot això, doncs, ara, que això també és moda, s'apliquen unes restriccions sanitàries i automàticament això es pot denunciar al jutge, perquè la patronal catalana recorrerà davant del Superior de Justícia el tancament de bars i restaurants. El govern igual ho aprova avui, entrarà en vigor divendres, però paral·lelament hi haurà una denúncia al Superior de Justícia. I llavors, què vol dir això? Doncs que igual s'allarga 2 o 3 o 5 dies. Tot això ve perquè al final de tot, al capdavant, no hi ha, doncs, el que deien, un grup d'experts sanitaris i de salut que són els que prenen les decisions per sobre de qualsevol interès polític. A Espanya ens van dir que hi eren, després resulta que era mentida, que no hi eren. Per cert, no va dimitir ningú per això, Ningú va dimitir. O sigui, un grup d'experts que ens ho van dir per activa i per passiva, que eren els que anaven decidint com anava la salut i l'economia del país, després, al cap dels mesos, se sap que no existien, que ens havien mentit vilment, perquè és que no hi ha cap més manera de dir-ho. Aquí no dimiteix ningú, no passa res. Total, que al final les decisions eren polítiques. I ara no necessitem decisions polítiques, ara necessitem decisions sanitàries. I quan estigui tot solucionat, que es tornin a esbarallar els polítics amb les seves històries i pamplines polítiques. Però ara no és moment, ara és moment, perquè és que, a més, si empitjora tot el tema sanitari, de rebot empitjora tot el tema econòmic i laboral. I llavors ja som el pitjor país dels desenvolupats. El PIB, ja han dit que baixarà un 13%. És el pitjor de tots, de tots. És que no n'hi ha cap altre per sota. Si és que abans encara podíem mirar Grècia, Itàlia, Portugal, és que ens passen la mà per la cara aquests països. Ja no diguem França, Alemanya, Anglaterra. Som els pitjors amb tot. I és que els polítics no ens han sabut prendre decisions bones, ni sanitàries, ni econòmiques, ni laborals. És que no n'han encertat ni una. I un pot dir, és que és fàcil dir-ho des de la distància. Perfecte, no t'haguessis presentat. Jo no m'he presentat. No sóc president del govern, perquè no em vaig presentar. Tu et vas presentar, enhorabona, vas guanyar, enhorabona. Entoma-les. Clar, no val això de dir, és que clar, m'ha tocat el pitjor moment, doncs ho sento, no haver-te presentat. O dimiteix, perquè ningú ho sabia, doncs dimiteix, i ja ho farà un altre. Ho sento. Si mantens el càrrec, mantens la responsabilitat. I si no ho fas bé, se t'ha de dir, no ho has fet bé. I això va amb el càrrec. És així. És així, no hi ha més a dir. Per cert, a tot això, també es començaran a suspendre totes les fires que temeràriament volien seguir endavant. Per exemple, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha hagut de suspendre la part presencial de la fira de Sant Ermengol i manté la part virtual. Bueno, en fi, va, fem una pausa i parlem del món immobiliari. Ho fem des de GAME Management.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem de temes immobiliaris. És igual si estem en crisi, no crisi, si pugen, baixen els preus, les borses, és igual, perquè el tema immobiliari arriba un moment a la vida en el que et toca. Arriba un moment en el que o has de comprar o llogar un pis, o tens o has heredat un immoble i a veure què en fai, o en tens dos i l'has de posar a llogar, el llogo o el venc. El tema immobiliari, ho sento, el tens sempre present, independentment de com estigui la economia. Però ja saps que és una decisió sempre grossa. Aviam, comprar un pis, jo crec que és la decisió amb despesa més important de la teva vida. Per tant, sempre et recomano, sempre, que visitis a un API, a un expert que t'orienti. que et digui, escolta, que és el millor, només que et puguis estalviar gràcies al consell d'un expert 1% sobre 200.000 euros, doncs tu imagina't, són molts diners, per exemple. Jo et recomano Agame Immobiliària. Per què? Doncs mira, perquè són gent amb una experiència llarga. Fa molts anys que s'hi dediquen i, per tant, escolta, ja saben de quin peu coixeja cada oferta o cada història. Els trobes a internet, www.gameimmobiliaria.es. Els trobes a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, número 14. I si no et dono el telèfon, que és la manera més pràctica i més segura avui en dia per fer aquest primer contacte, que és el 973-23-00-66. 973-23-00-66. I qui trobaràs a Game Immobiliària? Doncs a l'Antonio Gausí i a tot el seu equip. Antonio, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ja fa dies, que vosaltres us hi dediqueu, en aquest món.
Hombre, ja fa uns dies. Ja fa,
a més, ja és segona generació, oi?
Sí.
Per tant, vull dir, ja, al final...
Amb el tema immobiliari, pues, 60 anys.
Vull dir que ja sabeu detectar on hi ha trampa o no, on amb un client s'està equivocant i, escolta, fes això altre,
Sí.
Sempre ho hem dit i sempre ho direm, la decisió immobiliària és una decisió molt important, no només pel cost, sinó també perquè al final, quan te compres una casa, hi desenvoluparàs moltes hores de la teva vida allí. Per tant, no hi ha des del tema estrictament econòmic, sinó de vegades pues, l'orientació, el lloc, el barri, els desplaçaments, tot això t'ho diran a Game Immobiliària. Tot, l'Antonio Gausí i el seu equip et preguntaran, t'orientaran i escolta, això no s'ha de prendre a la lleugera, una decisió així. Però situem-nos en el moment, Antonio, de la compra, perquè hi ha un moment en el que quan tu ja decideixes, però escolta, sí, comprem això, aquest pis. I llavors et diuen aquella paraula màgica que, clar, quan tu no t'hi dediques no tens ni idea de què és això. Contrato de arras.
Sí.
Què és el contrato de arras?
Contrato de arras és el documento previo a la escritura, donde se formaliza ya la compra de la vivienda o del activo que queramos comprar, en el que se documenta, bueno, pues las dos partes intervinientes, comprador-vendedor, y una serie de acuerdos, cuál es el valor del piso, con su ficha catastral, y en ese momento se suele dar un 5, un 10, un 20% de la totalidad de la venta, y el resto se emplaza en el momento de la escritura.
Entenc que és un contracte vinculant, per les dues parts.
És un contracte vinculant i amb penalització. Però què és el més important del contracte d'arres? El més important és que la gent a vegades se lo toma, bueno, és un contracte d'arres, bueno, no passa res perquè lo importante és la escritura, no. Lo importante del contracte d'arres és que la gente tendría que documentarse bien y sobre todo dejarse asesorar por agencias inmobiliarias, por profesionales en definitiva.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque no le damos a veces la importancia que tiene y tendríamos que dar mucha y documentarlo muy bien. Por ejemplo, los mínimos de los mínimos. Saber que la persona que nos está ofertando esa vivienda para vender y que se va a firmar ese contrato de arras es verdaderamente el propietario.
Claro.
Que ahora dices, hombre, ¿cómo no va a ser el propietario? Bueno, pues han dado casos de estafa de que la persona que intenta vender no es el propietario. Bueno, pues ¿qué tenemos que pedir? Hay que pedir la escritura de propiedad del piso que vamos a firmar en contrato de arras. Otro tema muy importante, aparte de la escritura de propiedad, pedir una nota registral una nota simple al registro de la propiedad para saber las cargas que tiene este piso que compramos.
Claro.
Pongamos por caso, muy muy simple, ¿y qué ha pasado últimamente? El vendedor vende por 100.000 porque la demanda ha bajado y el piso se tiene que vender por 100.000 y no avisa que él tiene una carga hipotecaria de 130.000. Entonces, ¿qué hacemos con estos 30.000? Porque
claro,
el que vende, vende por necesidad y no tiene recursos para hacer frente a esos 30.000. Entonces, nos llevamos a veces sorpresas que no son agradables. Por eso es muy importante asesorarse bien y yo todos estos temas, desde luego, que siempre los derivaría a professionals, en este caso agències immobiliàries.
A més, és el que hem dit sempre, vull dir, això no és com anar a comprar una barra de pa, que mira, si et surt malament o no t'agrada el gust, doncs escolta, jo què sé, estàs palmant 60 cèntims, que tampoc és excusa, però vaja, no és el mateix que 150, 200.000 euros, que això és una altra història. Per això, sempre insisteixo que, escolta, busqueu-se algú de confiança, però que hi entengui. Jo et dono un exemple, Gamma Immobiliària, els trobes a internet, gammainmobiliaria.es, estan a Rovira Roure 14 o al 973-230-066. Això que ens ha dit ara l'Antonio, que sembla tan fàcil, per qualsevol persona normal que no ens hi dediquem, no en tenim ni idea. Vaja, sí. jo el primer.
I a més, saps què passa? Que en Lleida és lo de sempre, que a vegades no pides les coses... El que va a comprar no le pide esta breve documentación, que es tan simple como la escritura de propiedad y una nota simple registral, porque con que aquí es la historia siempre, bueno, nos
ya
conocemos todos,
sí, sí.
¿Sabes? Y después,
después sí, sí, sí,
pero
sí.
Claro, esto en Barcelona, por ejemplo, en capitales ya grandes, se han dado casos de estafa en este sentido,
claro.
De decir, bueno, yo le vendo esto y a lo mejor es una segunda venta encubierta, ¿me entiendes? Porque ya lo tengo firmado anterior con contrato de arras. Me quedo lo que me das de arras y desaparezco.
Claro,
y si las arras son, lo que hablamos, son 1.000 euros, pues dices, bueno, pues he perdido 1.000 euros, pero si unas arras que dicen, bueno, es que van a tomar el piso 200.000, me has de dar de arras... El 10%, claro, ya...
Son 20.000
euros. Estamos hablando de dinero ya,
¿eh? Sí, per tant s'ha de... Al final tot es resumeix, escolta, ves en un lloc, primer, que siguin professionals de l'assumpte i que li tinguis confiança. Jo, Antonio Gausi i a tot el seu equip, que ja és segona generació, que porten 60 anys al tema, vaja, crec que és de suficient confiança. De totes maneres, això ho tens molt fàcil. 973-230-066, tu truques i explica el teu cas. I ja està, és així de fàcil, Antonio.
Molt bé, pues és això. Suposo que, por lo menos, lo que intentamos desde estos microespacios es dar luz y claridad en temas, intentamos, muy puntuales y muy del día a día.
Sí, però que ens acabarem trobant. O sigui, és a dir, si voleu comprar un pis, el contracte d'arres, al final, hi acabaràs passant per allí. Doncs
sí.
Mira, avui ja hem après que no anem amb els ulls tancats i signem o no ens diguin signi aquí. No, un moment, anem a parlar-ne un moment.
Que no nos sepa mal el...
No.
Cuando vamos al contrato de arres. Oiga... Yo quiero copia de la escritura de este señor y la nota registral. Que no nos sepa mal, es que lo tiene que entregar.
Clar que sí. I si teniu problemes per fer-ho, doncs aneu a Gamma Immobiliària i us ho faran. Vull dir que això cap problema. No. 973-230-066, com sempre dic, tu truca i explica el teu cas. Perquè, a més, com que tots els casos són diferents, des de Gamma Immobiliària t'oferiran una solució a mida de cada problema i de cada persona. És la gràcia. 973-230-066. Allí tens a l'Antonio Gausi i a tot el seu equip. Antonio, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia.
I qui ens arriba ara és l'entrevista cosmopolita amb el Cosme García.
I bé, Ricard, arriba el moment que ens presentem una altra vegada. A cada setmana estem aquí amb l'entrevista cosmopolita. Una entrevista amb el qual la gent espera, perquè es pare pel carrer. Qui faràs aquesta setmana? Qui serà el que ens explicarà la seva vida? Bueno, doncs avui he portat una persona, l'altre dia parlàvem de política, parlem de cultura, i avui parlem d'una persona que, bueno, que va arribar aquí a Espanya i que canta molt bé, i que és una persona a la qual se li estima moltíssim, una persona que també, quan se li demana a les obres benèfiques, no hi falla mai. Estem parlant d'un cantant que es va afincar a Lleida i que canta cançó mexicana i que es diu Beto Vega. Beto, bienvenido y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes tengamos. ¿Cuándo naciste tú y dónde?
Bueno, yo nací en el mes de mayo, el 7 de mayo del 56, allá en Veracruz. En Veracruz, México.
Es decir, que tienes...
Una tierra entrañable.
Tienes 64 años.
Así es, exactamente.
¿Y por qué viniste, antes de llegar a Lleida, dónde estuviste? En otras regiones españolas, supongo, ¿no?
Bueno, yo antes de venir estuve por varios países, siempre cantando. Entonces, pues, la música es la que me ha llevado por muchos lugares. Incluso en Japón yo estuve antes de venir por aquí. Y yo vivía en México, capital, en la Plaza Garibaldi, lugar donde... Bueno,
sitio emblemático, ¿no?
Son los mariachis.
Sí, efectivamente. Sí, sí. Vienes de la cuna, vienes de la cuna. Y vienes a Lleida. Y bueno, la gente te empezó a conocer actuando en los fines de fiesta, en las bodas, comuniones, fiestas sociales, ahí, en la Fonda Lastasi, vamos, el Pepito es el que ahí te promociona, ¿no?
Sí, señor. Pues mira, incluso al Pepito, este empresario, amigo mío actualmente, me conoció en México, justo en la Plaza Garibaldi. Él estaba vacacionando por allí y...
Conocemos, explícanos, y con qué artistas has estado más o menos.
Pues mira, sobre todo músicos que acompañaban a artistas de mucho renombre, por ejemplo, Ana Gabriel... el Puma,
José Luis Rodríguez,
José Luis Rodríguez, a músicos del mariachi que acompañaba a Juan Gabriel, un gran compositor mexicano,
muy amigo de la, ¿sí?, Marieta, ¿no? De Rocío Dúrcal.
Exactamente, de Rocío Dúrcal. Él fue quien, pues, por allí le hizo muchos arreglos, y que indiscutiblemente el talento de esta mujer, pues entre una cosa y otra, la llevaron a un éxito rotundo en México.
Y es curioso, porque cuando llegas aquí, tú enseguida te interesas y empiezas, y ensparras en català, ¿no? Sí, chapurreixes, sí, sí, bé el català, va.
Sí. Y lo que tú decías, bodas. Muchas bodas allí en esta casa, pues mira, 19 años allí.
Por, la gente, cuando vas por la calle, te para y te dice, oiga, usted cantó en mi boda, o cánteme algo, o me haga algo.
Sí, sí, mira, gente que desde luego yo no me acuerdo, porque ya son 26 años aquí, oye, que te has cantado en mi boda, ayer mismo, mira, que estuve cantando aquí en Lleida, y 4 o 5 personas me dijeron, tú has cantado en mi boda, que mira, que el Beto, que muchos recuerdos, y un récord de bodas, claro, porque era el lugar de moda, y me conoce gente de aquí de Lérida, no solamente, sino de pueblos de los alrededores.
Ya, has actuado en algunas fiestas mayores, pero que también actúas en muchos temas benéficos. Tú te hiciste muy amigo de un sacerdote que lamentablemente perdimos hace unos años, Mosén Juan Mora, el Padre Juan, sí, vamos, en la parroquia del Carmen,
sí,
¿no?
Sí, señor. Hice mucha amistad. Y mira, lo conocí justo recién llegado yo aquí a Lleida, alguna vez que salí a los pocos días de estar aquí. Digo, bueno, voy a conocer un poco la ciudad, voy a ver dónde estoy. Y en una de esas caminatas, pues algún día me lo encontré. Se me puso enfrente y me dice, hola. Digo, hola. Me dice, ¿y tú de dónde eres? Digo, pues de México. Se presentó conmigo. Y a partir de allí, pues hicimos una amistad muy entrañable.
¿Hay muchos mexicanos en Lleida y provincia?
Mira, tenemos un grupo de WhatsApp, y en realidad somos pocos, porque el día que más nos hemos reunido, nacidos en México, éramos 15, de los que estamos aquí en Lleida capital. Luego hay en los pueblos y esto, pero hace dos años que celebramos la fiesta de independencia de México, pues mira, el grupo era de unos 40 o 50, pero nacidos en México éramos apenas 15.
Yo recuerdo actuaciones tuyas en muchos sitios, ¿no? Tengo que agradecer en mis 40 años de radio que participaste conmigo, que has estado con Juan Gutiérrez ahí participando, sí, en Bolero, en otros muchos eventos, pero eres una persona que es que no te gusta figurar, que te gusta siempre estar detrás, y que, bueno, tú lo haces, sí, a veces por amistad, pero que también te has de ganar la vida para vivir, ¿no?
Pues sí. Pero, bueno, mira, una de las cosas que a mí me reconforta mucho siempre es intentar hacer algo, no sé, a mí Joan Mora me lo pedía, y yo con todo el gusto del mundo cantaba para el día del inmigrante, para el día de la inmigración, y cosas que son de socialmente, a veces son necesarias hacerlas, y a mí me gusta mucho colaborar en todo eso.
Además, sí. Supongo que has estado participando. ¿Has llevado tu propio mariachi?
Sí, sí, mira. Al venir aquí, yo conocí a un grupo de mariachis que estaban en Tarragona, en Portaventura, sí. En el parque.
Sí.
Y precisamente, pues algún día nos tuvimos que conocer. Yo fui a ver por allí, a conocer el parque. Y nos hicimos amigos, sobre todo porque fue el día que estuve con más mexicanos, ¿sabes? Porque yo aquí durante 5, 6 años, y diría 7, prácticamente no encontré a ninguna persona nacida en México, aquí en Lleida. Y luego, al segundo año que ya estaba aquí, me voy a Tarragona, y mira, y conozco un grupo, todos mexicanos. Y esto fue un encuentro muy bonito para mí.
Sí, sí,
y a partir de allí...
Sí. Didi.
Sí.
Dime.
A partir de allí, pues, ya nos conocimos, luego yo presenté un disco de boleros aquí en el Auditori, en Granados, y tuve la fortuna de que me acompañaran ellos con ese grupo tan espectacular que había en aquellos, hace, bueno, mira, unos 18, 19 años.
Precisamente explicábamos el otro día, habíamos quedado en diferentes ocasiones para hacer esta entrevista.
Sí.
Bueno, estás muy contento porque tuviste una operación ocular y fue aquello una maravilla. Y dices, ahora lo veo todo mucho más claro, ¿eh?
Sí, lo pasé muy mal porque es una operación muy, muy sencilla de catarata, pero resulta que con esta pandemia, pues desde marzo que me tenían que operar, me aplazaron todo y yo lo pasaba muy mal. Entonces, pues mira. El martes pasado me operaron y un éxito, yo contento, porque ahora, mira, lo veo todo tan diferente. Ya, ya. Mira.
¿Qué es lo que más te gusta de esta ciudad de Lleida? ¿Lo que más te gusta?
Lo que más me gusta, pues mira, contra lo que mucha gente dice, a mí me gusta mucho la hospitalidad, la seguridad, la tranquilidad que vives aquí, en esta ciudad, y como soy muy dado a relacionarme socialmente, pues mira, yo nunca tuve problemas de adaptación, por el contrario.
Por cierto, del tiempo que llevas aquí, ¿ha habido, sin entrar en ideología política, ¿ha habido algún político de aquellos de decir, caramba, me he hecho muy amigo de él? ¿Ha habido algún político que te has hecho amigo de él o no?
Sí, sí, pero sobre todo, ¿sabes qué? Lo que tú dices. Nunca he querido, ni me ha gustado, ni aquí ni en ningún lado, meterme en ideologías políticas o demás, o coger bandera de un partido, que no... No, yo soy un hombre que lo mismo canto a cualquier persona, sea como sea, simplemente yo veo mi trabajo como algo puramente artístico, cultural, y a partir de ahí no tengo complicaciones de nada.
Vamos acabando de una última pregunta para ti, después te doy una sorpresa que igual te comprometo. ¿Eres buen cocinero?
Sí.
¿Sí?
No.
Ah.
No, me cuesta mucho, pero bueno, lo intento, echando a perder, muchas veces me pongo a hacer las cosas.
Bueno, teníamos que haber ido al restaurante Noraya y a Ramón, y Ramón Vilar te hubiera hecho buena, en el cual mantienes muy buena relación, me consta.
Un entrañable amigo.
Acabo, Beto Vega. Haz de periodista. Tú me conoces hace muchos años. Hazme una pregunta comprometida, sí, de aquella que diga la gente, mira, al Cosme la han cogido. A ver.
Estoy complicado. Bueno, a ver, Cosme. ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Hace cuánto tiempo? Serían dos preguntas.
Ah, no, muy rápidas. Yo he tenido 7 novias, no para 7 hermanos, eran para mí, cada una en su momento. hace tiempo que no tengo novias, pero amores he tenido muchos. Yo soy muy enamoradizo. Que me lo preguntan, ¿eh? Hay quien dice, es muy buen partido. No sé si es partido. Aquí el único partido es el Barça y que gane en la prórroga. Pero si no...
Ya. Que eres un tío estupendo, ¿eh? Una persona estupenda. Yo de muchos años te conozco.
Muy bien, pues ya.
Y créeme que...
Que me pongas rojo, me pongas colorado, ¿eh? No te comprometo cantando una mexicana, pero cualquier día sí que lo haremos. Le diré al Ricard que ponemos un día fin de fiesta para animar todo esto de la pandemia, porque hay que buscar un poco de animación cantándonos, sí, una mexicana. Venga, va. Haremos
claro, aquí. Cuando tú quieras.
El cielito lindo, cantaremos el cielito lindo, ¿eh?
Sí, señor, cuando usted diga, ¿eh?
Un abrazo, cuídate mucho, salud y larga vida.
Muchas gracias, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia, para todos.
Muchas gracias.
Un saludo.
Ricard, ja ho veus, la simpatia i la cordialitat d'un gran cantant que està afincat a Lleida, Beto Vega. Avui mereixia aquesta entrevista. Feia temps que ho buscàvem, no ha estat tan fàcil. Apa, torno la propera setmana i parlarem d'altres coses també. Cuida't molt tu, Ricard, i els amics de l'audiència. Salut, molta salut.
Molta salut. Gràcies, Cosme. Arribem a la una, ens aturem un moment i després seguim al migdia de Lleida amb les noves tecnologies a l'Infocope i amb Veu de Dona.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La independencia del Poder Judicial está en juego. Es el clamor de la mayor parte de la judicatura tras la maniobra de PSOE y Podemos para saltarse los controles y renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces mediante un atajo. ¿Cambió la ley? Cuento solo con la mayoría absoluta del Congreso y no son necesarias así las 3/5 partes de la Cámara como hasta ahora para renovar el CGPJ. En Herrera en COPE acabamos de analizar por qué es tan importante el Consejo General del Poder Judicial. Lo primero porque vela por la separación de poderes. La clave es la independencia, como ha subrayado Enrique Arnaldo Alcubilla, exvocal del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Es el órgano de gobierno del Poder Judicial que vela y tutela su independencia. ¿Qué les interesa a los ciudadanos? A los ciudadanos les interesa que el Poder Judicial sea independiente, confiar en la independencia de sus jueces.
Y esa independencia se garantiza con nombramientos y ascensos imparciales, teniendo en cuenta solo la experiencia, la trayectoria y los méritos, y no cuestiones políticas. Con un gobierno de los jueces nombrado en su mayoría sin un consenso mayoritario, esto se pone en juego. El Consejo General del Poder Judicial también se encarga de posibles expedientes a jueces tras conductas inapropiadas. De ahí esta reflexión de Enrique Arnaldo Alcubilla, es vocal del CGPJ.
Imagínese usted que los expedientes disciplinarios de los jueces los hiciera el gobierno, pues perseguiría, digamos, a aquellos que no le son amables o agradables.
Dejamos la polémica del día, te hablamos de la realidad económica derivada de la pandemia que va mucho más allá de las malas previsiones del Fondo Monetario Internacional. En España vamos a sufrir la peor recesión con un déficit disparado y todo esto está teniendo ya un reflejo inmediato. Si miramos a la anterior crisis económica, si comparamos las cifras, en estos momentos hay 1 millón de pobres más. Sobre todo el incremento se da entre gente que tiene un empleo, que ni siquiera están en paro. Susana Moneo.
La crisis sanitaria ha ahondado en los datos de una España que es ya el país europeo con la tasa de riesgo de pobreza más alta. Supera el 20%. Más de 10 millones de españoles están en riesgo de exclusión. Pero es que en España ahora mismo hay más pobres y esa pobreza es más profunda.
Con una crisis en donde caímos un 8%, un 9% la vez anterior, si ahora la caída se prevé de un 12,8%, y según el Fondo Monetario Internacional puede ser incluso mayor, es decir, que estaríamos hablando de varios millones de personas en situación de pobreza más.
Son datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, pero ahora mismo ser pobre en España no significa estar sin vivienda o no tener trabajo, porque es muy alta la tasa de personas con empleo que no pueden pagar sus gastos mínimos.
No cualquier empleo protege la pobreza, ya hemos visto eso, ¿no?
Y la mitad de los españoles, un 48%, no consigue llegar a final de mes.
La Guardia Civil ha detenido en Zaragoza a dos jóvenes implicados en la agresión sexual a una compañera de trabajo de la Fundación de Asistencia a Menores No Acompañados. ¿Qué más sabemos, COPE Zaragoza? Pilar López Isla.
La víctima había estado de cena con una mujer y un hombre, compañeros de trabajo en esta fundación. Dejaron a la compañera en su casa y de camino supuestamente al domicilio de la víctima recogieron a otro compañero. Durante el viaje le realizaron tocamientos. La llevaron al parking de un hotel. Uno de ellos salió del vehículo y fue entonces cuando el otro la violó. La mujer escapó y llamó a una amiga que fue la que avisó a la Guardia Civil. Los dos hombres de 20 y 19 años y de nacionalidad marroquí fueron localizados horas después. Se les imputa un presunto delito de agresión sexual en calidad de autor y cómplice.
Y otra vez, la falta de gol de la selección española. José Luis Corrochano.
Sí, un gol en los 3 partidos que ha jugado España en esta ventana. Empate a 0 en el amistoso contra Portugal. El gol a Suiza de Oyarzabal, el único. Y ayer la derrota 1-0 contra Ucrania. Pregunta para Luis Enrique por cómo va a mirar a goleadores como Aspas o Alcácer.
Con los dos que tengo, que por ahora son bastante, además son verdes. Y con los dos ojitos mismo voy a mirar a todos los jugadores. Los miro siempre con mucho cariño porque aprecio mucho lo que hacen. Pero vamos, yo estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y como soy el seleccionador y tengo tantos, pues cogeré a los que vea que son mejores. No creo que haya ningún entrenador que tire piedras contra su tejado.
Próxima ventana contra Holanda, partido amistoso, Suiza y Alemania, partidos de la Liga de Naciones. Acaba de anunciar el presidente de la Real, Joaquín Aperribay, que quieren 1.000 espectadores en el partido de Europa League contra el Nápoles. Y baloncesto, Euroliga. El juez disciplinario da por perdido al Zenit los partidos contra el Baskonia y contra el Valencia por 20-0 después de no presentarse por los casos de coronavirus. También se suspendió ayer el Asvel Villarban Panathinaikos por casos en el equipo francés. Y hoy juega el Real Madrid, recibe al Helsinki. Los rusos vienen también con muchas bajas por culpa del virus.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de un jesuita indio que paga con la cárcel su lucha contra los que no tienen derechos.
Pues desde hace más de 40 años, este jesuita, Stan Swamy, trabaja para defender los derechos de la casta de los intocables. Siempre ha utilizado métodos pacíficos para denunciar el abuso de poder a gran escala que el gobierno indio infringe contra los indígenas del estado de Jharkhand. El pasado 8 de octubre fue arrestado, acusado de mantener vínculos con grupos maoístas. La Compañía de Jesús ha expresado su consternación por la noticia del arresto de una persona que ha trabajado toda su vida por las comunidades más pobres y ha exigido en una carta su inmediata liberación. Además, ha promovido una campaña de recogida de firmas exigiendo esa liberación y en apenas unos días ya han conseguido más de 50.000 apoyos. Lo vamos a contar en media hora en El Espejo.
Escuchamos El Espejo. Gracias, José Luis. Mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la una, meitat de la setmana, dimecres, 14 d'octubre del 2020, per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida, però no massa més, i amb tendència a la baixa, les temperatures, almenys fins al cap de setmana. De cara al cap de setmana vinent, sembla que es recuperaran una mica, però per les dates que estem, no perquè torni a fer calor, ni molt menys. Podem parlar de per sobre entre un i 3 graus del que seria normal en aquesta època. Abans l'Armando Álvarez ja ens ha explicat que ara tradicionalment, o la mitjana dels 80 anys que tenim dades, a partir del 20 d'octubre es perdien els 25 graus i a partir del 7 de novembre es perdia la possibilitat d'arribar als 20 graus. Per tant, anem cap on anem, això ja ho tenim claríssim. En fi, tot seguit, buscarem la darrera hora informativa des de les comarques de Lleida. Després parlem de noves tecnologies. Ho farem a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero i a partir de 2:15 i escaig, que segur que ens allargarem, que ja ho sé, que ahir Apple va presentar els nous telèfons, farem amb veu de dona, que és la tertúlia, doncs on acabem parlant de tot, i ho fem sempre sota el punt de vista d'una dona.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos. Han detingut els gestors d'un club canàbic de Guissona per vendre marihuana per consumir fora d'aquest local. Els arrestats són dos homes de 46 i 44 anys i una dona de 38 i estan acusats d'un delicte contra la salut pública. Ja la tenim prou malmesa, la salut pública. Només ens falta això. També recordem que s'han detingut a quatre persones acusades d'estafar més de 10.000 euros a la zona blava de Lleida amb pagaments fraudulents. El que feien era ofertar que si tenies una multa te la eliminaven pagant menys del que era la multa. Ells ho feien a pagament amb targetes de crèdit que o estaven denunciades o estaven bloquejades. També a Balaguer finalment a Balaguer ahir van detenir un home després de presentar-se a casa d'un ex-veí amb una pistola i agredir-lo. Els Mossos investiguen si l'arma era real o simulada, però és que, a més, també s'investiga l'aparició d'un home ferit de gravetat a un camí apartat de Bellcaire d'Urgell i i que també van trobar una dona lligada i amb hipotèrmia al soterrani d'un edifici deshabitat a Bellcaire d'Urgell. Però és que els Mossos creuen i estan investigant si els fets estan relacionats amb les agressions que té dit ara, la de Bellcaire i la de Balaguer. Tot sembla indicar que és la mateixa persona, un home de 47 anys, que en 4 hores doncs va fer tot això, i perquè el van detenir. No sé si tenia un... no sé, li va agafar un rampell. En fi, parlem del coronavirus perquè els ingressos hospitalaris a Lleida pugen per primera vegada des de l'estiu, un indicador més de que no anem bé. A Cervera es va fer una jornada de tests massius, es van dur a terme 534 PCRs i després de tots els positius, encara dins d'aquests 534 PCRs van trobar 14 positius més, que si no els haguessin trobat ara, amb aquest cribatge, doncs haguessin contagiat a, segons l'índex de velocitat de transmissió de la malaltia, que a la zona de la Segarra és de 1,50, doncs 10 persones haguessin infectat a 15 més, 15 a unes 17 més. Per tant, aquí es demostra la eficàcia dels cribatges massius i que es facin de manera regular, perquè hi ha molta gent asimptomàtica i aquests són els que van transmetent la malaltia. I després, en qui li transmeten no saben si finalment serà asimptomàtic o patirà les conseqüències de la malaltia. Per cert, hores d'ara, a la Plana de Lleida, la regió sanitària de la Plana de Lleida, tenim un risc de rebrot, un índex del risc de rebrot de 367 punts, a l'Alt Pirineu i Aran de 275 i a la comarca de la Segarra de 939. A partir de 100 és considerat alt. 51 persones ingressades a la Plana de Lleida, 6 a la UCI. Això és un increment, com dèiem, des de l'estiu. Estem a punt de començar la segona quinzena del mes d'octubre. I a tot això, doncs el govern ha plantejat als agents socials i econòmics noves restriccions que afecten diversos sectors econòmics més enllà de la restauració, que també volen tancar bars i restaurants. En concret, l'executiu ha posat sobre la taula imposar restriccions del 30% a l'aforament dels comerços, la suspensió de congressos, convencions i fires, el tancament de sales de jocs i bingos o la limitació al 30% de l'aforament als mercats ambulants i les activitats esportives. Vaja, un panorama que ens comença a recordar mesos passats. Jo ho deia al principi, a les 12:20, benvinguts a la segona onada, perquè la segona onada no era la del setembre, no era aquella del setembre que vam dir, mira, ja està, veus que bé, hem començat a les escoles i no ha passat res de dolent, no, no. Els experts ens deien que la segona onada començava a la segona quinzena d'octubre i tots els indicadors, tots, absolutament tots, ens indiquen que anem a l'alça en tot el tema de contagis positius, ingressos, defuncions, tot, tots els indicatius no estan disparats, però tots tenen una tendència a l'alça, a poc a poc, pujant. Demà és dia 15 d'octubre, començarem la segona quinzena del mes d'octubre, que és quan els que hi entenen ens van dir ull a partir de la segona quinzena del mes d'octubre. Les universitats tanquen les classes teòriques. A fer videoconferències tots. Tots els alumnes cap a casa. Les classes teòriques. La Universitat de Lleida mantindrà presencials pràctiques de laboratori, de camp, clíniques i en empreses. I educació també permetrà menys hores a la formació professional. I tota la teoria cap a casa. Ja, sine die, sense data. Ja han dit que la Generalitat vol tancar bars i restaurants. Ho diran avui. Però és que el que sí que ja ha fet és que la patronal catalana ja digui que si ho anuncien... És molt bo això, perquè ja s'ha filtrat abans de que ho diguin. I la patronal diu que si ho anuncien, això que s'ha filtrat, que ho recorrerà davant del Superior de Justícia, el tancament de bars i restaurants. Estan en el seu dret, evidentment, només faltaria. En fi, el que sí que s'ha suspès també és tot el tema de les competicions esportives del cap de setmana, durant dos caps de setmana, començant a partir d'aquest. Això afecta a futbol, bàsquet, tot el d'àmbit català. Si estàs en una lliga que l'organitzen des de l'àmbit nacional, això no. És igual si estàs jugant a dins de Catalunya també, eh? No. És a dir, Si tu tens un equip de futbol i jugues a primera catalana, com que està organitzat des de l'àmbit català, queda suspès. Si jugues a tercera divisió, el grup català, que juguen als mateixos llocs, amb els mateixos equips, aquest cap de setmana podrà jugar. I aquest és el sense sentit de que ja no se sap qui mana i qui deixa de manar. Un altre, te'n posaré un altre exemple. Si acabem tancant bars i restaurants, a Catalunya, podem anar a Fraga, que tampoc està tan lluny. I ja està, i allí estaran oberts. Resulta que el virus sabrà, la línia on s'acaba Catalunya i començarà a Goi, i no passarà d'allí. Si els virus no entenen d'aquestes línies polítiques, entenen de línies físiques. És a dir, al nord tenim els Pirineus. Doncs, home, no sé jo si pot ser una barrera o no eficaç contra el virus, però si ho és natural i ja està. No són les barreres, les línies polítiques. Doncs no, a l'hora de fer decisions ho fem així, per comunitats o per zones. És igual que quan van confinar el Segrià. Algú es va pensar que el virus parava on acabava el Segrià i on començava les Garrigues allí no entrava, o al Pla d'Urgell, o a la Noguera? Doncs no. I el temps va demostrar que va ser el gran error. I no ens ho van fer des de Madrid, ens ho van fer des de Barcelona. El gran error, el confinament del Segrià. L'estiu del 2020, a Lleida. El vam patir. Ens ho van fer els nostres, eh? Sense cap mena d'assessor ni històries. Va ser una decisió política, al final. Ens ho van fer els nostres. Va servir. És que a hores d'ara és difícil saber si va servir o no va servir. Perquè és que la tendència, al final, al llarg del temps, és que el virus acabarà desapareixent. Per tant, si no fem res, acabarà desapareixent. Si fem mil coses, acabarà desapareixent. Si ho simplifiquem, sabem que acabarà desapareixent, d'una manera o altra. Per tant, és difícil quantificar si s'ha fet bé o no s'ha fet bé. Però vaja, aquesta setmana serà divertida justament per això, per totes aquestes decisions. A l'horitzó hi ha Nadal. El conseller Illa, el de Salut, el de Sanitat, ja fa dies que està dient que el Nadal no l'hem de celebrar com ho fèiem, que res de reunions familiars, que res d'anar d'una casa a l'altra, ni d'amics ni de famílies. Fa dies que ens ho diuen, perquè estem a l'octubre, perquè la gent ens costa molt fer-nos a la idea. Però clar, és el que dic sempre, al final no podem posar un policia a cada casa. Al final passarà el que hagi de passar perquè la gent farà el que li dongui la gana, o bé o malament. Però és que no cal anar tan lluny. D'aquí dues setmanes tenim la castanyada. A veure com va la història, perquè és ara on estem amb totes aquestes restriccions anunciant-se. A veure com va la història. En fi, fem una pausa y parlem de noves tecnologies al Info Cope Lleida.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo me apunto a cocinar con el horno Dual Cook Flex de Samsung.
Tiene una puerta flex, dos compartimentos e infinitas posibilidades.
Ahorrarás tiempo y energía.
Además, hasta el 14 de octubre, llévate un 15% de descuento en todos los hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Pocas bandas llegaron tan alto. Pocas veces tendrás una oportunidad así. El País presenta Colección de Rolling Stones. Este domingo, primera entrega. Sticky Fingers con caja de regalo por 9,95. Por primera vez en tu kiosco, solo con El País.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos. Por eso tienes el pack de dos solomillos de cerdo por solo 5,99 € el kilo y la patata lavada Carrefour malla de 5 kilos por tan solo 59 céntimos el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas. Con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell. Estar donde estés.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, així, que ja parlem de noves tecnologies, a la meitat de la setmana, directes cap a 2:15 des de l'Info COPE Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, a www.infocopelleida.com, i que també ens pots seguir a través del podcast. El podcast, ja saps que et serveix per escoltar el darrer programa, però, a més, no el darrer, el de fa 2 setmanes, el de fa 3 setmanes, el de fa 2 anys, i escoltar-lo quan tu vulguis. Et descarregues el podcast i ens pots seguir sempre que vulguis, a l'hora que tu vulguis. I tot això, com sempre, amb bona companyia, ni que sigui en la distància, però amb bona companyia. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, chicos, ¿qué tal?
Venga, Jaume, que avui tens fàcil el menú, eh?
Bueno, avui ja, bueno, el menú ja fa dies que ho teníem preparat per avui, eh? Vull dir que... I a més ens ho fan molt bé, eh? Vull dir, perquè Apple ja ho sap que ho té de fer això els dimarts a la tarda,
sí,
una bona hora, vull dir que nosaltres ja hem acabat de la nostra tasca diària, vull dir que ens podem connectar, podem mirar i tal... O sigui que ja tenim aquí l'esperat iPhone 12, eh? Ja el tenim aquí, eh? No va ser al setembre, com estàvem acostumats els darrers anys, però sí un mes després. I no ha vingut sol, No ha vingut sol. També ha vingut amb un HomePod mini, I sembla que aquest sufix mini agafarà rellevància, Ho comentem amb la presentació d'ahir amb tot detall a la tertúlia Fric, però recordeu que estem en el Prime Day d'Amazon. Avís per a navegants.
Sí.
Un 20% dels dominis registrats en el darrer mes són fraudulents, segons publica Checkpoint. Vull dir, després també ho comentem. I avui, pràcticament, pues, monotema d'Apple, HomePod, iPhone 12 i carregador inalàmbric magnètic. Ho comentem. Tots aquests temes a punt per desgranar-los avui a la tertúlia. Però, com sempre, el David sempre ens té preparada per començar un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem?
Bueno, pues mirad, nos vamos a ir al año en el que nació el iPhone, precisamente, y nos vamos a ir al 14 de octubre del 2005, cuando una empresa que todos conocemos y vais a conocer como eBay, compró otra empresa que todos conocemos que se llama Skype. ¿Y por cuánto diréis que lo compró? Pues mirad, lo compró por 2,6 millones de dólares. Lo mejor no fue que lo comprara en el 2005 y por 2,6 millones de dólares, que eso sí que fue bueno, sino que en 2011 lo vendería a Microsoft, porque Skype no es de Microsoft, sí, y lo vendió por la módica cantidad de 8.000 500 millones de dólares. Con lo cual, bueno, pues es uno de esos pequeños negocios. Todos compramos en eBay o hemos podido comprar en eBay cosas de 12, 15, 3, 4 dólares de estos, mientras que eBay también ha comprado y ha vendido empresas y además con estos beneficios. Con lo cual, fijaros la historia en qué poquito tiempo, cómo se revalorizan las empresas, los servicios, ¿no? Cómo se compran los unos a los otros y un servicio que siempre creíamos o con nuestra mente para muchos será que, bueno, pues que Skype es de Microsoft, pues no, fijaros, pues, eBay ya lo compraba Skype, que era una empresa independiente, y acabó en las manos de Microsoft y, bueno, multiplicará por miles en beneficio.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a COPE Lleida, ara els friquis tequis en antena. Ara sí, tot seguit ho debatrem i desenvolupem el sumari d'avui a la
tertúlia Fric.
Això, sí mateix, ja estava embalat, ja volia anar ràpidament cap al tema. Però això sí, primer volia fer un petit break, David, perquè ho comentàvem. Vinga, comencem amb aquest avís per a navegants. No ens cansarem d'avisar. I amb tot això, segur que en un moment o altre estem a punt o picarem amb alguna trampa d'aquestes que ens paren els ciberdelinqüents. Com podem detectar que un domini és maliciós? Perquè, clar, ara avui tothom parla d'aquestes promocions, ofertes del Prime Day, però, clar, hi ha aquests dominis maliciosos. Com podem preveure que aquest domini és maliciós?
Bueno, mira, si es por la parte del Prime Day, o sea, es que es tan fácil como que no hay que hacer caso a ningún correo, a ni uno, ni medio, ni cero, ni ninguno. Entras en la aplicación y ya está, con tu usuario y tu contraseña, entras en tu cuenta, entras en la aplicación y buscas lo que quieras. Y así es como sabrás, y además te están poniendo las ofertas que, como sabéis, el Prime Day al final son ofertas puntuales y que duran unas horas, unas duran más horas, otras van a durar 24 y las 48 horas, otras 2 horas, 3 horas, es decir, ahí tenéis ofertas y además por el momento en estos Prime Days, y la mejor manera es esa. Siguiente, todo lo que son notificaciones, ahora con temas de bancos, con temas bancarios, con temas de salud y demás, van a contactar con vosotros, sea por teléfono, sea dirigiéndoos con vuestros nombres y apellidos y demás. Los dominios se ven claramente, porque casi todos los dominios que intentan coger el nombre, al final son dominios registrados que no acaban en un .com, ni en un .es, ni en un, sino es .com, .es, .ag, .gv, ¿vale? Y estas cosas que tenemos que fijarnos de quién viene. Casi todos, además, tienen unas faltas de ortografía tremendas.
Sí, sí, sí.
No es que correos o los bancos o tal, porque hay traducciones, son robots que hay traducciones. Igual que algo que no pensamos en las páginas web. Ojo en las páginas web. Hay robots que se dedican a robar del formulario de contacto de todas las páginas web, los correos también para hacer phishing. Con lo cual, ojo, que aunque el nombre sea uno, mirar bien la dirección, mirar bien el dominio. Simplemente no hacerle un caso. De verdad, correos te va a llevar lo que te va a llevar a tu casa y los del banco, si hay algún problema, te van a llamar.
Sí, 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 sí.
De veras, que puede ser la comunicación más tal que tengamos, incluso del colegio, del instituto, te van a llamar si no le haces caso a alguien o algo, ¿no?
I vigila també amb aquests dominis que sí que són correctes a priori, però que o li falta una lletra o han canviat una I per una L, o per exemple un Apple amb una P, o Google amb 3 O's en lloc de amb 2, ulla, perquè a un cop de vista ràpid s'ha de vigilar amb aquestes històries. Són aquests, els dominis, que aquests i els que deia el David, amb un .com, .es, i ja està, ja te l'han colat, per entendre'ns.
Doncs vinga, ara sí, ja ens podem centrar en el que és la presentació d'ahir la tarda. Doncs presentació del nou iPhone 12 i totes les seves varietats. Les podríem resumir, pues, senzillament, 5G, processador A14 i la part magnètica anomenada MagSafe. Vull dir, bueno, aquest és el meu resum, molt resum, no?
Però bueno, vinga, però càmeres.
Sí, bueno, càmera ja aniríem més pels càmeres.
I disseny, que t'hauràs recordat amb algun que t'agradava.
Sí, bueno, ara estem ampliant el resum.
I recobriment de la pantalla.
Mira,
però com comencem, David?
Por ir de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, la verdad que, bueno, pues es la primera vez en la historia en la que Apple tiene un catálogo en la cual tiene cinco modelos de teléfono con 7 gamas. Es decir, podemos comprar hasta 7 iPhones diferentes a día de hoy o a partir del 6 de noviembre, que será el último en lanzamiento, donde se sigue manteniendo el iPhone SE, que se presentó hace relativamente poco, a principios del 2020, donde se sigue manteniendo la venta del iPhone XR, un equipo que ha dado muy buena calidad y garantía, donde se va a seguir manteniendo el iPhone 11 y donde nos han introducido los 4 modelos de salto de generación del iPhone 12, con el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro en sus 2 versiones. Es decir, en esta vez tenemos 4. Ampliamos uno más sobre la gama de los iPhone 11 que veníamos. iPhone 12, ¿qué decir? Bueno, pues ya nos han acostumbrado a que los iPhones van a tener versión Pro, y en esto pues el 5G han querido demostrarlo además con un cambio de diseño. Ese cambio de diseño que, como bien decía Ricard, sí, nos volvemos al iPhone 5, Sí. ¿Recordáis, no?
Sí, sí, sí.
Planito, metálico, alrededor.
Al iPod 5 y al iPod Pro, ¿eh?
Un nuevo tipo de funda que se llamaban los bumper.
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Vale? Porque al ser más cuadraditos, ahora, eso sí, bueno, pues unos equipos que aunque podamos ver las fotos todo el mundo, ya las hayamos visto con esos cantos, hay que decir y hay que destacar que son equipos ya que nos están que son un 11% más delgados, que son un 15% más pequeños y que son un 16% más ligeros que el antecesor iPhone 11. No quiere decir que por tener ahora los cantos más matados, tan redondeados, no, aprovechamos y hay menos marco, hay más pantalla y hacen que los equipos, bueno, pues en cuanto a su diseño y tacto en la mano, sean mucho más pequeños, aunque las pantallas sean más grandes. Pantallas en todo, Super Retina XDR, la bomba. Yo no creo que mis ojos vean tanto, porque no lo creo, ¿no? Pero bueno, del iPhone 12 con sus dos versiones, que como bien decía Ricard, bueno, pues el iPhone 12 mini puede tener su público. Es un equipo que de características o de tamaño, por así decir, en la mano, ya físicamente es como un iPhone 6. Pero claro, la pantalla no tiene nada que ver. La pantalla es hasta un 15% más grande que la del iPhone 6, ¿no? Ajá. Es decir, realmente es un equipo que...
¿Estarían hablando de cuántas pulgadas, David?
De 5,4 pulgadas, estamos hablando del iPhone 5 y perdón, del iPhone 12 mini y el iPhone 12 6,1 pulgadas. Eso sí, equipos que en euros, porque ayer vimos los precios en dólares y nos encantaron.
En dólares son muy bonitos, ¿eh?
Pero son ahora mismo en la página web, podéis consultarlo, que el iPhone 12 mini son 809 euros, que estará a partir del 16 de octubre disponible para, perdón, del 6 de noviembre el iPhone mini para la pre-reserva, con entrega a partir de la semana siguiente, y el 16 de octubre el iPhone 12. Donde, bueno, pues aquí los dos equipos vienen con doble cámara y muy parecida a la cámara que teníamos en el iPhone 11.
El salt tècnic qualitatiu amb el processador i el 5G, i a més per tots els telèfons de la gamma, vull dir, aquí el mini, per exemple, el que diem, no? El mini pot ser una gran opció, senzillament perquè de prestacions no en baixi cap ni una.
No, es que todos los equipos precisamente conllevan eso. La gran diferencia de ellos que va a haber es el tamaño, básicamente, y el tema de cámaras. En cuanto a pantallas y procesador, tenemos el mismo tipo de pantalla y el mismo procesador. En todos tenemos 5G, tenemos ultra wide telephone, ¿vale? Y luego eso sí, pues con la cámara vamos a tener algo más en los Pro. Todos incluso vamos a tener los mismos accesorios a priori. Ahora hay un accesorio de carga, el MagSafe, donde bueno, pues todo el mundo que tenga un Apple Watch conocerá este tipo de cargador que se pone de forma magnética. Los equipos todos vienen con carga QI, es decir, todos tienen un equipo de carga inalámbrica, pero además con un tipo de funda, bueno, pues también podemos cargarlo con el mismo cargador que tenemos para el Apple Watch, con lo cual ya solo llevándonos un cargador podemos cargar los dos equipos, ¿no? En la pantalla, el cristal, pues sí que igual el Ceramic Shield, ¿no? Una pantalla donde...
Sí, cuatro veces más dura.
Exacto, cuatro veces más dura y donde al cristal le han dado un golpe, como bien decían, ¿no? Y bueno... Claro, es que son equipos que aunque sean un iPhone 12 mini, como bien decías, bueno, cargado hasta arriba, y creo que es una muy buena opción de tamaño para muchísima gente.
Además, jo penso que el que moltes vegades ha anhelat el Jaume i representant a un tant per cent de població, era un telèfon de mida física, com un iPhone 6, per entendre'ns.
Sí, senyor.
Són uns 13 centímetres i tot pantalla. Pues aquest és, Jaume, és aquest. I, a més, hardware totalment vitaminat.
Sí, sí, exacte. I, a més, totalment vitaminat amb totes les prestacions. I el que diem quan van sortir aquests telèfons de pantalla més grans, a partir de les 6 polzades, no? que Apple li va costar molt arribar a aquest tamany, però al final per un tema de mercat suposo que s'hi ha tingut de posar, és el tema que amb una mà no pots utilitzar tot el telèfon.
Sí, sí, sí.
Necessites les dues mans.
I amb aquesta, de 5,4 em sembla que tens aquella usabilitat.
Sí, sí, aquí tens, arribes
tens
a tot arreu.
Relativament gran, però, i a més, justament la mà t'arriba a tot arreu i amb una mà li pots fer tot el telèfon. Moltes vegades, ostres, si tens aquestes dificultats que necessites, les dues mans amb un telèfon gran, no? I clar, segons en quins moments, pues, això és, te dificulta.
A més, perdona, l'iPhone 12 mini, hores d'ara, és el telèfon més petit, sí, més prim i més lleuger que incorpora el 5G, hores d'ara.
I 5 colores. Azul, verdoso, rojo, blanco y negro. Bueno, pues me quieren seguir dando ese aspecto que ya llevaban desde el XR. Venga, en el tema de colores, juvenil y diseño.
Una altra de les coses que ens ha comentat el Ricard al començament també, que volia comentar el tema de les càmeres, sobretot per la gamma alta, per la sèrie Pro i Pro Max. Vull dir, aquestes les càmeres, i sobretot amb el detector aquest d'aquesta realitat o d'aquestes imatges, no?, que porta, no? El LIDAR, no?
El LIDAR. LIDAR. Bueno, de l'iPhone, de la línia de l'iPhone 12 Pro, un incís també, la part exterior, a part de... O sigui, l'iPhone 12 Pro i l'iPhone 12 de fora són exactament iguals. De fet, els accessoris es venen per un o per l'altre. Però sí que és veritat que el salt de preu és important. La pantalla és la mateixa. Entre el 12 i el 12 Pro, per exemple, el Pro Max és una altra història. Les càmeres sí que són millors, però els materials també canvien. Tota la línia de l'iPhone 12 Pro és una altra història, el tema de materials que porten, vidre darrere, etcètera, etcètera. I les càmeres, Jo, de veritat, si us agrada fer fotos o vídeos, la línia Pro i Pro Max, sobretot, per tema vídeo, jo crec que ha de ser una passada.
Bueno, sí, no?
Tot el que és la producció de vídeo que van ensenyar a la presentació, dèiem suposar que està gravat amb aquests iPhones.
Tome, no sé.
Bueno, no lo sé. El tema es que, bueno, sí que podemos decir que es un equipo en el cual tiene... Ellos ponían en la presentación 4 cámaras. Yo al final lo resumía más en 3 cámaras y un escáner 3D, que es lo que tiene automáticamente, ¿no? Con ese sistema, como decía, en el Pro, el sistema LIDAR, ¿no? Que es, bueno, pues ese agujerito negro que vemos en la parte izquierda de la cámara de abajo, ¿no? Donde a más, bueno, pues podemos escanear y además con el procesador y el equipo que es, podemos renderizar y pintar lo que queramos, como vimos ayer, ¿no? Pues hacer arquitectura directa, diseño y demás, ¿no? Es decir, eso ya dice que, bueno, pues un sistema de cámara, de cámaras con 12 megapíxeles que tienen todas con gran angular y del objetivo, con una apertura y una visión de 120 grados que es bestial, con un zoom óptico por 2, tanto de acercamiento como de lejanía, ¿vale? Y hasta por 4 en el 12 Pro Max, ¿vale? Por así decir. El zoom digital esto, con los retratos además en modo noche, con el escáner este, con el LIDAR, lo que hablábamos, ¿no? Que este escáner además lo que nos permite es, bueno, pues toda la captación de sombras, de oscuridad y demás, en la captación de luz y tratado de la misma, bueno, pues la verdad que según lo que vimos parece espectacular. Luego hay que saber hacer las fotos, como siempre.
Sí,
aquí te lo vas a ver.
Pero te ayuda mucho, te ayuda mucho.
Sí,
ajuda mucho. Escolta, que ens queda molt poc temps, molt poc temps. Ja seguirem parlant de la línia de l'iPhone 12,
bueno,
evidentment.
Volia parlar també d'un altre tema important, que és el packaging, que ja no tenim ni carregador ni auriculars.
Bueno, per això ja es va avançar. El paquet també és més petit, això ja ho van dir.
Sí, clar.
Només hi veig un problema, i és que sí que ve amb cable. El telèfon manté el port Lightning, però el cable que et donen ja és amb un USB-C, amb el qual, bueno, si tens un carregador antic d'un iPhone, no et serveix. Has de tenir ja
el Pro.
Sí, a veure, ells t'ho justificaran des del punt de vista de que el 5G encara hi és 100 i escaig euros, i després ja està, t'ho baixen per aquí.
Me ve amb un cable que després no em donen endoll de paret, o carregador de paret.
No, clar.
Ostres. No, clar, no.
És difícil de justificar això,
Aquesta és la gran crítica que jo tinc d'ahir del nou terminal, ¿vale? Que ens han fet trampa. El USB-C ens han donat un connector per adaptar al C, i després no ens donen carregador de paret per enxufar el C, perquè tenim el USB dels antics iPhones i justifiquen que tots ja tenim auriculars i carregadors dels antics iPhones i per això ara no el posen a la capsa, perquè ja en tenim.
Bueno, resulta el de l'antic no et serveix.
I ara ens donen un USB-C amb cable. Aquesta per mi és la gran crítica, no sé vosaltres.
¿Quién no tiene un USB-C, por Dios? ¿Quién no tiene cargadores y quién no tiene? Es más, yo creo que desde el iPhone X no he vuelto a conectar ni en el coche, ni en casa he vuelto a conectar el cable en la parte inferior del móvil, porque solo uso carga inalámbrica. El soporte que ya llevo en el coche, bueno, el propio coche ya hace carga inalámbrica. En casa lo tengo todo en un cargador inalámbrico multi, además.
Aquesta és la paraula, David.
Pones los auriculares, pones el reloj, pones el teléfono...
No, perdó, aquesta és la paraula, perdó. Jo crec que poc a poc la tendència va cap aquí, cap a l'inalàmbric, i ja lo de l'Air Power no els hi va funcionar, però ara s'han inventat això de l'imant perquè quedi centradíssim a l'hora de carregar i sigui molt eficient. La carga inalàmbrica, que de per si és poc eficient, i jo crec que estan anant cap aquí. Fixa't que ja estan presentant fundes compatibles amb el que no les has de traure per carregar.
I el cargador inalámbrico.
El inalámbrico solo, el doble amb el rellotge. Jo crec que a poc a poc et porten cap aquí. Sí que és veritat que potser el salt ha sigut fort, no? O que t'havien de... És a dir, si et compres un telèfon, et podien donar una bonificació del 50% per si te necessites si no comprar-lo.
Això sí. Porque tenemos una funda de AirPods que se carga de forma inalámbrica.
Sí, sí, claro.
Vamos a ver, claro que va hacia aquí. Es decir, el tema es que va al multicargador y olvídate de conectar nada a ningún sitio. Ningún sitio. Es más, ¿acabaremos o veremos nosotros el fin de los conectores en los móviles? Bueno, que ahora ya nadie se plantea esto de que... Jaume, ¿no estás enfadadísimo porque siguen sin poner otra vez el cable conector de los auriculares?
Pero, fíjate que Europa està legislant per posar, unificar tot lo dels connectors a USB-C als mòbils, i Apple va un pas més enllà i diu, no, si jo d'aquí 4 dies te'l trauré, no em portarà cap.
Bueno, pues que el tregui.
Correcto.
Me sembla molt bé que el tregui. ¿Vale? I a més d'anar amb un Lightning... que em doni un carregador magnètic a dintre, i s'ha acabat.
Això sí,
però
sense carregador
de paret. Sense carregador de paret. Però que no me posi el Lightning allí i després a l'altre cantó un USB, perquè jo l'enxufo. Perquè els carregadors que jo tinc, l'USB és per enxufar el mòbil. Tinc la part mascle.
Sí, tú tens el A.
Justifico que por un 12 Pro Max y sus 1.349 euros, ¿no? Es decir, ya vamos, me tendría que venir en bandeja de plata.
El usuario que arriba a aquel nivel... El usuari que té aquest nivell de la sèrie Pro, estic d'acord amb tu que tindràu tot un univers molt Pro. L'usuari que fem un esforç per arribar amb un iPhone, que després ens canvien una miqueta tot l'univers, no, estic d'acord que me'ls canviïn, però amunt me fan trampa, m'ho trauen, m'obliguen a comprar un carregador de paret USB-C. Perquè jo els que tinc és de USB normal i a l'altre cantó tinc l'USB-C per
enxufar la parella. És que estem just al punt del canvi, i aquest és el problema, però ho haguéssim pogut afrontar un pelet millor. Ens hem passat un munt de temps, no em redueixen
preu. Sempre comencen els mateixos preus que tota la vida. Bum, 100 euros més que l'altre, 100 euros més que l'altre, i a sobre m'hi posen menys catxarrets que l'altre.
Resumen, para terminar.
És la meva crítica. És l'únic que puc criticar.
El jefe está enfadado. Hay que quitar todos los cargadores, todos los conectores de todos los teléfonos y de todos los equipos y de todos los terminales. Así no nos pelearemos en si tenemos un USB, un USB-C, un micro USB o qué es lo que tenemos, así un Lightning, ¿no? La unificación irá por ahí, por hacernos desaparecer.
Escolta, que no ens queda temps, que ja el proper dia parlem del HomePod Mini i el que és això, del HomePod Mini. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Muy buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar, solucions ecològiques, al millor preu del mercat. Telèfon 973-71-18-96 o a la web hidrocar.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Per cert, recorda que ahir i avui encara pots anar a donar sang. Estan a... És la marató, el que passa és que amb la situació que tenim avui en dia doncs és diferent. Habitualment la teníem a la Biblioteca Pública de Lleida i podíem anar i a donar sang i cap problema. Hores d'ara doncs, ho fan a la llotja per tenir més espai, perquè hi ha d'haver distància de seguretat, i la responsable ens informa que, per exemple, ahir va haver 163 donacions de sang, 13 de plasma, 20 persones no van poder donar sang, però 200 persones aproximadament van passar ahir per la llotja per donar sang. Avui hi són des de les 10 fins ara a les 2, però a la tarda tornen a estar, ja des de les 4 fins a les 9 del vespre. O sigui, aquesta tarda hi pots anar a la llotja. T'has d'apuntar a una web, però si no t'has apuntat o no saps com fer-ho, no pateixis, perquè la sang és molt necessària. És igual si els polítics fan el que fan, si la pandèmia fa el que fa. La sang és necessària i venim d'un estiu en el que hi ha hagut menys donacions i, per tant, és més necessari que mai. Et pots acostar a la llotja directament, a partir de les 4 de la tarda. Només és avui, que va ser ahir, avui, són dos dies. I acosta't aquesta tarda allà i et diran com ho has de fer, o com t'apuntes, o en quina hora hi has d'anar, i com fer-ho. Espero que et vagi tot molt bé. Mira, directes cap a les 2 de la tarda, amb veu de dona, avui està representat el col·lectiu femení per la Gemma Casal, de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Gemma?
Doncs bé, esperant el confinament total, però de moment bé.
Escolta, la veritat és que els experts, els que hi entenen de veritat, ens van dir que a partir de la segona quinzena del mes d'octubre és quan començaria a venir la història. Aquí ens vam mig enlluernar amb aquesta pujada que va haver el setembre i ens pensàvem que ara ja estava tot fet. Ara mateix, això és notícia de darrera hora, s'ha confirmat el que hi ha. Es rumorejava, perquè això de les filtracions és tremendo. El comitè del Pla d'Emergències de Protecció Civil, el PROCICAT, que ara ja coneixem tothom, de Catalunya, acaba d'aprovar tancar tots els bars i restaurants durant 15 dies, reduir l'aforament dels centres comercials al 30% i el dels gimnasos al 50% per intentar contenir l'avenç de l'epidèmia de la Covid-19. A més de les noves mesures restrictives, també inclouen, com ja hem dit, deixar de fer classes presencials a les universitats, tot el que és teòric. A la Universitat de Lleida han dit que el que és pràctic és seguiran fer-ho, i suspendre durant 2 setmanes totes les competicions esportives catalanes, les federades, les escolars o privades, per aturar l'escalada de contagis. La veritat, Gemma, és que no pinta massa bé, eh?
Perdó, no, jo crec que no ens va enganyar ningú, o sigui, ja van dir que a partir d'ara fins al març, clar, doncs probablement hi hauria un augment, i de moment, com no tenim una altra solució que restringir la mobilitat i els contactes, doncs ens haurem d'agafar amb això, prendre-ho amb paciència i intentar doncs, que cadascú en la seva mesura vagi frenant l'expansió de l'epidèmia.
Aquesta és la clau, Gemma, que hem de confiar en que cadascú farà el que s'ha de fer, perquè no podem ficar un policia a cada casa.
No, amb aquest tema de salut hem de pensar en l'autoresponsabilitat i haurem de confiar.
Bueno, anem directes cap a les dues. Teniu un tema entre mans, Gemma, que, per desgràcia, perquè aquesta és l'altra... o sigui, a part de la part de la pandèmia, seguim tenint xacres socials que segueixen coexistint o que s'han empitjorat amb el tema del confinament i de tot plegat. Però n'hi ha un d'ells, que és el tema del racisme. Vosaltres esteu darrere d'una sèrie de xerrades en el que jo crec que la pregunta principal, que és la que us feu vosaltres, és una d'aquelles preguntes que ens podríem fer i a veure què responem. És, i tu, per què ets racista? Perquè és que al final, al cap i a la fi, jo crec que amb molta gent, si acabéssim parlant a fons, potser és que al final no hi ha cap motiu. És una cosa que ja ens ve d'inèrcia. O no, m'agradaria pensar-ho així, o no. Vaja, no ho sé.
Doncs sí, nosaltres hem organitzat, bueno, conjuntament amb el grup de gestions creatives de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UDL, aquest cicle de conferències perquè i partim de la idea de que ja som, o sigui, que som racistes. No, perquè tenim praxis, sobretot praxis, nosaltres som fruit de la nostra societat, socialment i estructuralment la nostra societat és racista. Llavors hem de fer un esforç molt gran per desmantellar-nos, per traure'ns tota aquesta vestimenta i sobretot aquells sectors que estan a primera línia, com el sector educatiu, doncs on a l'escola es continua transmetent estereotips, on hi continua havent un currículum escolar que té, diguem, un pes racista important a l'hora d'incloure altres cultures o a l'hora de no tractar als infants, als adolescents provenients d'altres cultures de manera paternalista o de manera segregada. Doncs val la pena plantejar-nos això. I nosaltres el que hem fet és dir, doncs, si partim de la pregunta de per què som racistes, hem de preguntar si tenim un sistema educatiu que és capaç d'incorporar la interculturalitat a dins de l'escola, no? Si és capaç de transmetre uns coneixements sense ser racista i si és capaç de treballar l'antiracisme des de l'escola. Llavors, el nostre públic, Diana, evidentment, són els estudiants d'educació, però també tot el professorat que està en actiu i també qualsevol persona que tingui ganes, doncs, de conèixer, de saber, d'acompanyar praxis antiracistes. I la manera que hem tingut de fer-ho és convidar especialistes, experts, tots ells pertanyents a col·lectius minoritzats, o sigui, ja sigui gent de la comunitat marroquina, gitana, subsahariana, asiàtica, etc., que des de perspectives diferents i des de la seva professió ens vindran a parlar de com ells detecten o han detectat o han viscut el racisme dins del sistema educatiu.
És curiós.
I què és el que podem fer per treballar-lo.
És curiós, Gemma, perquè ara estava pensant... clar, a vegades veiem el racisme només com el vivim nosaltres, però, clar, arreu del món és ben diferent. És a dir, jo suposo que... jo què sé, ara poso un exemple que no sé exactament si és així, però jo no sé si... És a dir, el col·lectiu de Marroc doncs, pateix racisme en segons quines circumstàncies al nostre país. Però jo no sé si un català, per exemple, a Marroc també pateix racisme per no ser marroquí, per entendre. És a dir, igual que als Estats Units segueix havent un problema amb la gent negra, per entendre's, no, que no se m'enfadi ningú per dir-ho així, potser en una altra zona de l'Àfrica, per exemple, doncs si ets blanc també en pateixes. És a dir, em refereixo a tot això, Gemma, si al final és un problema de que no volem el diferent. Si al final se redueix amb això només.
És un tema de poder. És un tema de poder. I per tant, els blancs, estiguin a Àfrica, estiguin al Marroc o estiguin a un altre lloc, continuen, els que hi ha, continuen estant en situacions de poder. I, per tant, el racisme no el pateixen. Poden patir alguna actitud xenòfoba, però, diguem, el racisme no el pateixen. Ara, si al Marroc hi ha racisme, sí. Hi ha racisme contra la comunitat subsahariana negra que està residint al Marroc i contra, per exemple, la gent del Sàhara, no? El saharaui.
Deia el Marroc, per exemple, però vull dir que al final, no sé si el racisme és contra el minoritari, no?
Bueno, el racisme nosaltres, diguem els blancs, el portem molt incorporat sí. per la nostra història i la nostra història colonial i la manera que tenim de hem tingut de subjugar el món i les altres cultures, no? Però sí, és veritat que hi ha racismes i racismes diferents i que, evidentment, hi ha altres comunitats del món que pateixen racisme i no el pateixen per opressions dels blancs, sinó d'altres comunitats
sí, 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 sí.
que té molt a veure amb el poder, amb qui
no,
pot exercir.
Ho dic perquè a vegades universalitzem racisme i blanc contra negre, però doneu-me que feguin aquestes paraules de contra, que tampoc m'agrada, però com diu la Gemma, aviam, al final n'hi ha de molts tipus. Escolta, vosaltres heu organitzat, com deies, unes xerrades. La primera comença ja, 21 d'octubre.
Sí. Sí, sí, els volíem fer presencials, però ara ja veiem que els haurem d'anar
sí, no.
decantant a,
ara res.
Tot a fer-ho online. La primera, doncs, ens ve la Chaima Algebari, que ens parlarà del Proderai, d'aquest protocol per detectar l'extremisme a dins de les escoles i com l'aplicació d'aquest Proderai per part d'una comunitat educativa que no coneix absolutament res sobre la cultura de l'islam o ben poca cosa, doncs moltes vegades s'acaba traslladant a un acte racista, no? O, per exemple, ens fa molt contentes que vingui l'Araceli Cañadas, que és una professora gitana de la Universitat d'Alcalá de Henares, que ella, doncs, en principi vindrà el 4 de novembre, si no, com que la volem portar a Lleida, sí o sí, igual ho traslladem al març, ja ho informarem, doncs ella és la que ha creat una assignatura de gitanos d'Espanya dins d'una universitat, i és l'única assignatura que hi ha en totes les universitats de l'estat espanyol. És una mica trist, però és així, no? I ens parlarà de l'antigitanisme dins de l'escola. També tenim altra gent, com la gent del col·lectiu Catàrsia, que ens parlen des dels asiàtics descendents, no? De com el tema del color i la racialització de totes aquelles cultures que no tenen a veure amb la blanca es dona dins de les escoles.
Gemma, com ens hem d'apuntar o com hi podem participar?
Podeu entrar a la pàgina web de l'ICE de la UDL o a la pàgina web de la coordinadora d'ONGs a l'agenda i allí trobareu tota la informació de tota la gent que vindrà, dels dies i de com subscriure's. És una activitat gratuïta. Per tant, l'únic que es necessita és una mica ganes d'aprendre.
A més, a través de forma virtual és relativament més fàcil, no t'has de desplaçar. Mira, busqueu www.ice.udl.cat i allí surt, i si no, a la coordinadora d'ONGs. Busqueu els buscadors, coordinadora d'ONGs a Lleida, i us ho tiraria l'enllaç aquí mateix, a primera plana, vull dir que és fàcil. Escolta, només és asseure's i escoltar, de vegades. Que no en treu res, doncs, escolta, què hi farem? Que treus alguna cosa? Perfecte. És que al final és no res, el que es demana. De totes maneres, ara que parlem del que es demana, i, bueno, ara res, ens queden 3 minuts, per tant no ens dona temps, però li demanem molt a l'escola i a l'educació, Gemma. Fixa't que dels problemes que tenim tan posats, o sigui, no els superfluos, no, els veritables de la societat, sempre hem d'acabar anant, escolta, anem a educar bé des de baix, des de petits, i l'escola potser hauria de tenir més hores cada vegada.
Jo no sé si més hores o s'haurien de revisar
o revisar continguts
que es donen. Sí, sí. I s'hauria de, sobretot, enfortir a nivell de personal. Hauríem de tenir més mestres i més ben pagats, hauríem de tenir escoles més ben equipades i dotades, no? Hauríem d'evitar la segregació escolar. I, evidentment, no és només coses que demanem als mestres, sinó que demanem a l'administració que inverteixi en futur, i invertir en futur és invertir en educació.
Sí, sí, sí. No, està claríssim, està claríssim. El tema de recursos a les escoles és un tema claríssim, però que ve de lluny, és que ve de molt lluny. I a les hospitals, per exemple, a la sanitat sempre s'ha dit, ara quan han vingut maldades és quan ens n'hem adonat, però és que a l'educació potser no és a nivell de pandèmia, però sí a nivell d'aquestes cosetes que van sortint, que la societat, la gent diu, però com pot ser que això encara passi al segle XXI? Bueno, doncs potser és que les escoles no poden.
És que jo em pregunto, per exemple, si tinguéssim una escola ben enfortida, com suposadament hauríem de tenir en democràcia, passarien coses com, per exemple, les expressions feixistes el 12 d'octubre, no? O sigui, podríem evitar una cosa? Doncs jo penso que sí que es podria evitar, bueno. No? Tenint gent més ben formada, més no? Amb una base més sòlida de valors morals.
Jo tot el que sigui invertir en educació, ja saps que llum verda. O sigui, tot el que sigui invertir en l'etapa d'educació, que no s'acabe amb la ESO, per entendre'ns, no, sinó que hauria de ser tota la vida, per mi perfecte. Jo, vaja, jo estic d'acord sempre de l'autoformació i, a més, de tota la vida. Ho tinc claríssim, això.
Sí, sí, és molt necessari.
Gemma Casal, des de la coordinadora de ONGs, avui aquí hem parlat d'un tema important, eh? A més, us ho posen molt fàcil. Ves a la web www.ic.udl.cat o busca la coordinadora de ONGs. I tu, per què ets racista? T'ho has preguntat alguna vegada, així? Així, tal qual, Raige. T'ho has preguntat alguna vegada? Pregunta-t'ho. Pots anar des de casa, amb l'ordinador, a la xerrada i a veure què en treus. Gemma Casal, com sempre, un plaer, gràcies, una abraçada, cuida't.
Igualment, moltes gràcies per convidar-nos.
Més, són preguntes d'aquelles que de vegades les oblidem, però potser així tal qual te la fas, igual arribes a una conclusió que no t'haguessis plantejat mai, o no, o no, i farem. Vinga, que ens plantem a les 2 de la tarda. Ja saps que la notícia està en la que el Procicat finalment ha dit que anem a tancar bars i restaurants 15 dies, a reduir l'aforament dels centres comercials un 30% i els gimnasos un 50%, també anul·lades les competicions esportives, en fi. Demà hi seguim, a les 12:20. Cuida't, que acabis de passar bon dimecres.